Ràdio Maricel a cel obert. A partir de dues línies bàsiques. Per una banda, allò que els comentàvem, aquests balanç dels 100 primers dies de govern, de feina molt, molt interna, molt de reorganització de la casa, i per una altra, l'elaboració hores d'ara del pla de mandat que ha de definir les línies de futur, i enmig de tot plegat, òbviament, el deute i les possibles solucions al deute i el pagament a petites empreses, etc etc. Deute que se situa en 24 milions d'euros a partir de l'auditoria fins al mes de juny d'aquest 2011. Ara les matisacions sobre tot això ens les portarà en Joan Totosaus. Joan.
Bon dia, Vicenç, de nou. El deute corrent és de 24 milions d'euros, més 43 milions d'euros més en bancs i caixes, el que fa un deute total de 67 milions d'euros, segons...
Com els dèiem a l'inici de la segona hora, el deute de líquid que s'ha de pagar. El deute de factures, de factures.
Correcte. De fet, l'exposició del Batlle va ser en tres eixos. Per una banda, l'econòmic, per una altra banda, la necessitat de garantir els serveis bàsics, i per una altra, tot allò que fa referència a l'entorn, al territori. Han estat els tres eixos d'aquests 100 dies, segons explicava ahir Miquel Forns, acompanyat de gairebé tot l'equip de govern. Només faltava Magí Almirall per completar els 13 regidors que enguany formen part d'aquest equip de govern. Va voler l'alcalde agrair d'entrada tant els regidors com els tècnics i treballadors de l'Ajuntament la feina feta durant aquests 100 dies, i bé, va explicar que en aquesta auditoria interna, de fet, aquesta auditoria interna ja va ser presentada també en el ple de dilluns passat, a 30 de juny, doncs donava aquesta xifra, 67 milions d'euros, dividits entre 24 milions d'euros de deute corrent. S'ha incrementat en 2 milions el deute corrent auditat a 31 de desembre de l'any passat, i també 43 milions més de bancs i caixes.
Fem un parèntesi aquí per aquells que puguin pensar que han descobert que ha passat alguna cosa sota els calaixos. No, senzillament que el deute que estava reconegut era el deute a 31 de desembre de l'any 2010, i per tant el deute que coneixem ara és el deute a mes de juny de l'any 2011.
Han passat sis mesos més. I en aquests sis mesos s'han generat noves necessitats de despesa.
Diguem-ne que en aquests sis mesos s'ha generat 2 milions més de deute, per dir-ho així, sí. De 22 a 24 milions.
Exacte, no és que hagin descobert res com en algun mitjà hem pogut llegir, com si haguessin aparegut, no, diguem que ha estat ja el procés que porta,
que
porta
la màquina. Que entre les coses que han aparegut, aquesta és de comptabilitat, senzillament.
En aquest temps s'han abonat les factures de menys de 500 euros gràcies, segons va explicar Miquel Forns, a l'increment dels sous dels càrrecs elèctrics i de confiança, aquells 500.000 euros d'estalvi. S'ha demanat un crèdit a l'ICO per 1,4 milions d'euros que permeti pagar les factures de menys de 1.500 euros també. S'ha aprovat la nova taxa d'escombraries, de fet es va aprovar en el ple de dilluns. S'han implantat altres mesures correctores que han de portar cap a l'eliminació de factures de fora de pressupost, d'un càlcul del cost real dels serveis municipals, de liquidar les ocupacions de via pública, que fins ara no es feia tan explícitament, o també rebaixar el pressupost de les festes, això que comentaves ara. I a més també s'han establert contactes per millorar la innovació pública, aquelles reunions que puguin permetre una millor gestió. Va dir Miquel Forns que l'Ajuntament és complicat, que s'ha patit fins i tot, de fet el tall que es destacava en algun mitjà era aquest, s'ha patit per la possibilitat de talls de subministrament elèctric. De fet, sembla ser que el 25 de juliol, Sant Jaume, FECSA, la companyia de llum, Endesa, de fet, va enviar un requeriment de dir que tallava la llum de tots els edificis municipals, amb el que això comportava.
Ho va explicar el regidor Jordi Mas en el ple, que li havia arribat aquest fax d'Endesa, que deia: o vostès paguen o aquí tallem la llum directament.
En un segon grup de mesures s'han mirat de garantir els serveis bàsics, negociant amb l'empresa CESPA, amb l'empresa de les llars d'infants, amb l'empresa del centre de dia, amb el servei d'atenció domiciliària, i fins i tot s'han establert negociacions amb la Generalitat per tirar endavant l'escola Agnès, que saben que també va ser aturada fruit de les retallades del govern català. També s'han establert programes formatius, s'ha impulsat el Centre d'Empreses Creatives, també un centre de venda ambulant, s'ha incrementat o s'ha mirat d'incrementar la seguretat, s'ha creat el punt jove, de fet també en l'últim ple era un dels punts, i a més s'han establert trobades amb el col·lectiu del 15M, aquells que es van acampar a la fregata, doncs, per poder tirar endavant accions. I per últim, sobre tema entorn, doncs bé, ja s'ha paralitzat de manera parcial les obres als museus, s'ha recuperat la Casa de la Vila com a seu institucional, s'ha creat una xarxa de camins pedalables, un altre dels punts aprovats en l'últim ple, s'han portat a terme diverses actuacions a la via pública, s'ha iniciat els tràmits per la creació d'una oficina municipal d'habitatge, s'ha treballat en el tema de l'Atlàntida, no es van donar gaires més detalls sobre això, s'impulsarà també una revisió cartogràfica, ahir es va presentar, sembla ser, o ahir o abans d'ahir, a la Generalitat la proposta de rehabilitació de la biblioteca. Santiago Rusiñol va explicar a l'alcalde que, donat que hi havia una subvenció del PUOSC destinada a la construcció d'una nova biblioteca, i el fet de que ara mateix les disponibilitats econòmiques de l'Ajuntament fan impossible aquesta nova instal·lació, doncs es va demanar dedicar aquesta subvenció a altres actuacions destinades a biblioteques, i quan això s'ha acceptat, doncs s'ha fet una proposta, un projecte de rehabilitació de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, que aquesta setmana s'ha presentat a la Generalitat. També s'ha potenciat l'oferta turística, s'han obert els canals de Facebook i Twitter de la institució municipal i s'han portat a terme reunions amb les associacions de veïns.
Les línies bàsiques del balanç d'aquest 100 primers dies de govern municipal expressades ahir pel batlle Miquel Forns.
Escoltem, si de cas, aquesta exposició que feia, doncs, acompanyat amb una pantalla, doncs, però bàsicament era aquest recull que ara els hem explicat. Miquel Forns.
El govern municipal de la nova majoria de Sitges hem complert els 100 primers dies de la nostra gestió. La commemoració d'aquesta xifra simbòlica és sempre un motiu per poder fer unes primeres anàlisis, unes primeres valoracions que permeti que els ciutadans de Sitges, doncs, puguin copsar quines línies estratègiques i quin estil té el govern municipal. Per aquest motiu, doncs, com us deia, farem aquest balanç inicial d'aquests 100 primers dies de gestió. Per tal de mantenir un discurs mínimament ordenat de les actuacions que s'han fet en aquests 3 mesos, hem agrupat els grans eixos d'actuació al voltant de tres eixos. Un primer, que seria l'actuació financera que ha desenvolupat el govern. Un segon, dedicat als serveis bàsics que es presten a les persones, sobretot centrats en el fet de la garantia, és a dir, de garantir aquests serveis a la ciutadania. I un tercer, que seria la preservació de la identitat, entenguis per identitat tot el que és l'entorn de Sitges, entenguis per això el paisatge, doncs, les associacions, la vida de la societat civil, la via pública, el nostre marc, el nostre medi, on ens belluguem, on treballem les sitgetanes i els sitgetans. Voldria insistir que, malgrat fem aquesta divisió amb aquests 3 grans eixos, això és una manera d'agrupar les actuacions que s'han fet de totes i cadascuna de les regidories. És a dir, malgrat hi hagi aquesta distinció, evidentment, dintre de cada una d'elles s'hi veuen afectades cada una de les regidories que formen part del govern. Es tracta de les actuacions més importants, les més genèriques. Probablement n'hi ha moltíssimes menors que avui no quedaran aquí recollides, però que si algú de vostès, doncs, té interès de conèixer algun detall d'aquestes actuacions més petites, en acabar l'acte es pot dirigir algun, doncs els regidors i les regidores que molt amablement els atendran. Voldria aprofitar l'ocasió per agrair molt sincerament a tots els regidors i a totes les regidores la feina feta durant aquests 100 dies. No ha estat una feina fàcil, no ha estat una feina fàcil, però la voluntat, la il·lusió i l'entrega dels regidors ha fet que això pogués tirar endavant conjuntament amb la bona disposició i la professionalitat de les treballadores i els treballadors de la Corporació de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, vagi per endavant el meu agraïment. Sense més preàmbuls, començaríem doncs aquesta exposició parlant de l'actuació financera. L'actuació financera bàsicament s'ha basat en aquests mesos en fer una anàlisi exhaustiu de quin és el deute de l'Ajuntament, de quina és la situació econòmica amb la qual aquest govern s'ha trobat així que va prendre possessió. Vam fer una auditoria interna, per dir-ho d'una manera, cosa que ha suposat que ens estalviéssim diners d'encarregar-la, evidentment, a fora, externa, que ha estat un tancament d'exercici a 30 de juny de 2011, que el que ens ha xifrat és que actualment el deute està situat en 67 milions d'euros, 24 milions corresponen a deute corrent i 43 milions d'euros són els que fa respecte al deute a bancs i caixes. Per tant, el que voldria remarcar d'aquí és que amb les dades anteriors que teníem, a 31 de desembre, el deute ha augmentat en 2 milions d'euros fins a 30 de juny. I això era un exercici que volíem fer, amb el qual hem col·laborat, hem treballat conjuntament amb els professionals de l'Ajuntament de Sitges per fer aquest tancament d'exercici per poder conèixer dades més reals. A partir d'aquí, què s'està fent per eixugar aquest deute? En primer lloc, les actuacions han anat destinades, lògicament, internament a reestructurar l'organització interna pròpiament de tot el servei de les finances, de l'Hisenda, però també pel que respecta a les empreses exteriors a l'Ajuntament, és a dir, a les empreses proveïdores. En aquest sentit, hem fet un pla de pagament de les factures de l'any 2010 i anteriors a l'any 2010 inferiors a 500 euros. Això és una actuació que s'ha pogut fer, que hem pogut pagar els proveïdors, gràcies a la reorganització que hi ha hagut inicial de l'organigrama municipal, el qual ha passat de tenir 7 àrees a 3 àrees. Això ha fet més petita l'organització municipal i això ha permès doncs, que puguem fer front a aquest tipus de pagaments. Entre altres coses, sumada amb aquesta reducció, hi hauria dues coses més. El paquet global del cost que té l'equip polític i l'equip de confiança que ha permès estalviar gairebé mig milió d'euros de cost de despeses i que per tant ha permès doncs, que això, amb aquests primers diners estalviats, es pugui fer front a pagar proveïdors amb factures inferiors a 500 euros. Lligat amb això, una segona actuació que estem fent, que ja hem iniciat i que tenim previst portar a terme al llarg d'aquesta tardor, és sol·licitar un crèdit ICO de 1,4 milions d'euros amb l'objectiu del qual és poder pagar també a proveïdors, però en aquest cas a factures inferiors, pendents, inferiors a 1.500 euros. La nostra voluntat ha estat estar al costat de la petita i de la mitjana empresa de Sitges i la comarca i amb aquestes dues actuacions doncs ho volem fer realitat. Seguint amb l'actuació financera, s'ha creat al ple del mes de juliol una nova taxa, una taxa d'escombraries, una taxa de recollida d'escombraries domèstiques per lluitar precisament amb el deute que tenim amb l'empresa de recollida i d'abocament de la brossa. Aquesta és una taxa que doncs, evidentment s'ha mesurat, és una taxa que s'ha valorat molt en el govern, però que ens hem vist obligats a crear-la i a implantar-la ja aquest 2011 doncs, per fer front al deute que tenim al davant. Lligat amb això, hi ha hagut mesures de correcció i mesures de transparència en la gestió econòmica municipal. Per exemple, s'ha començat a implantar l'eliminació progressiva de factures que no estan al pressupost. El que es diuen factures, diguem, operacions pendents d'aplicació, OPES, amb el nom tècnic, però en definitiva factures que no estan al pressupost. Segon lloc, estem fent un càlcul del cost real dels serveis municipals, amb la inclusió dels costos indirectes. Això, perquè ens entenguem, per exemple, en el cas de la regidoria de Cultura, és una regidoria que en aquests últims anys generava un gran volum d'exposicions. Les exposicions tenien un cost real, un cost directe, però també tenien un cost indirecte, per exemple, doncs, els espais on es feien les exposicions, etc., que doncs, realment ens han fet aturar-nos i saber exactament què costa cadascuna d'elles perquè el volum era insostenible per aquest Ajuntament. I el que volem fer en aquest exercici és quantificar el cost exacte, directe i indirecte, de què costa cada una de les actuacions dels serveis municipals. Hem també començat l'optimització, la recaptació per l'ocupació i aprofitament del domini públic local. A què em refereixo aquí? Doncs que realment per ocupació de via pública en determinats esdeveniments o festes, doncs de vegades no es liquidava l'ocupació de via pública. I nosaltres hem cregut oportú que això, donat que es passa a la via pública, doncs que s'havia de girar aquesta liquidació d'ocupació, i això ho hem començat a aplicar amb les festes dels barris o, per exemple, amb altres esdeveniments que hi ha hagut al llarg de l'estiu. En aquesta línia s'ha reduït el pressupost de festes. Sempre tenint en compte com una primera actuació que s'havia de fer a la regidoria de tradicions i festes, per exemple, les festes de Corpus han tingut una reducció d'un 40% del pressupost, o la festa major i Santa Tecla un 15%, però que no afectés, evidentment, doncs, a la qualitat i el volum d'actes que s'han celebrat per les festes i esdeveniments. Amb això també hem d'agrair que les entitats, que la societat civil de Sitges s'hagi volcat a les nostres festes, perquè allà on no arribava l'Ajuntament hi han arribat les entitats i associacions. I amb aquesta línia també de l'actuació financera, voldria dir que s'han començat contactes amb centres especialitzats en la innovació pública, com per exemple ESADE, doncs per intentar establir o veure quins mecanismes pot fer l'Ajuntament per fer col·laboracions públic-privades, que és una de les voluntats i un dels objectius d'aquest govern en els propers anys. També m'agradaria insistir en aquesta línia, en la línia de mesures correctores, que és que ens hem trobat amb un Ajuntament complicat a nivell financer, però complicat sobretot també a nivell de tresoreria, amb el dia a dia. Això, com deia, afecta els proveïdors, a les empreses proveïdores de l'Ajuntament. Voldria dir que, a nivell de detall, que hi ha hagut moments que aquest Ajuntament ha patit pel tallament, per exemple, pel tall de diferents subministraments que podia tenir, donat que el deute amb l'empresa proveïdora és gran. Voldria només citar un exemple. El dia 25 de juliol, l'empresa, la companyia de la llum, doncs havia posat sobre la taula que tallaria la llum, l'electricitat, a aquest Ajuntament. Això no vol dir només doncs, que la llum podia deixar de funcionar a les dependències municipals, a aquestes oficines, sinó, evidentment, a aquells equipaments que depenen de l'Ajuntament. Pavelló poliesportiu, llars d'infants, centre de dia, etc. I que una actuació del govern, seient amb l'empresa subministradora, amb les empreses proveïdores, doncs ha evitat que això passés. S'han encetat unes negociacions amb les empreses perquè això no passi. I això ha estat una feina que des del primer dia hem hagut d'actuar. Serveixi aquest exemple de l'electricitat com un exemple de la resta. Com a segon eix d'actuació, hem tingut aquests 100 primers dies el garantir i millorar els serveis bàsics a les persones. Per nosaltres, el servei a la ciutadania és primordial, això evidentment va lligat a l'actuació financera, però no ho havíem d'oblidar. Per tant, els citaré uns quants exemples dels serveis que hem garantit a la ciutadania. Primer de tot, la negociació amb l'empresa concessionària de la neteja, de la recollida de la brossa, CESPA, per garantir la continuïtat del servei de neteja a Sitges. Un segon, la negociació amb l'empresa concessionària del servei a les llars d'infants municipals, el Cerculet i la Moixiganga, perquè el curs 2011-2012 es pogués iniciar amb normalitat. Un tercer, la negociació també amb l'empresa concessionària del centre de dia per garantir que aquest servei el dia 1 de setembre també pogués començar amb normalitat. Això hi vull insistir, doncs, perquè aquests serveis estaven, diguem, en una situació complicada abans de l'estiu i no estava garantit el seu funcionament. I amb aquestes negociacions doncs hem aconseguit que el servei es pogués prestar amb normalitat. En aquesta línia també una quarta actuació ha estat garantir la continuïtat també del servei d'atenció domiciliària, el servei d'ajut domiciliari que es fan a les famílies, també des de la Regidoria de Benestar i Família. A banda d'això, hem començat les negociacions, les entrevistes necessàries amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i conjuntament també amb l'escola, en aquest cas amb l'AMPA de l'escola, per la construcció de la nova escola, de la quarta escola pública, l'escola Agnès de Sitges, que com vostès saben, doncs encara està amb mòduls prefabricats. Hem iniciat programes formatius per persones en atur i hem continuat la gestió d'ofertes de treball durant la temporada d'estiu. S'ha fet la selecció d'empreses del nou centre d'empreses creatives, concretament s'han seleccionat 7 empreses. S'ha posat en marxa un pla d'actuació per erradicar la venda ambulant al carrer. Com vostès sabran, aquest estiu doncs, hem tingut presència, molta presència de venda ambulant al carrer i s'ha fet un dispositiu de conscienciació també als visitants i als sitgetans perquè no comprin en aquests llocs, en aquests punts de venda ambulant, però també dispositiu policial conjuntament amb la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra doncs, per atendre doncs, aquesta venda ambulant il·legal. I s'ha garantit la seguretat dels ciutadans optimitzant també els recursos i la coordinació, com deia fa una estona, dels cossos de seguretat que hi ha al nostre municipi. Seguint endavant, hem potenciat la inclusió del punt d'informació jove dins la xarxa de punts d'informació juvenil de la Generalitat de Catalunya. S'ha començat la redacció de condicions per augmentar l'oferta de les parades del mercat municipal amb la voluntat de diversificar també més els productes que hi ha al mercat municipal i s'han fet trobades buscant sempre el consens i el diàleg amb els integrants del moviment del 15M que com recordaran estava instal·lat a la Fragata i un dels objectius del qual era doncs, que el moviment pogués continuar funcionant però que es desmantellés el campament que hi havia a la Fragata. Passaríem ara al tercer gran eix d'actuació, que seria el que hem titulat Identitat i entorn, i que, com els deia, fa referència a tot el que és la vida social, la vida, diguem, del dia a dia de les persones a Sitges i l'entorn on es realitzen. Una de les primeres actuacions, i que ha tingut, doncs, diríem, un cert ressò, ha estat, en coherència al que havien defensat doncs, els partits que ara formen el govern de la nova majoria, la paralització parcial de les obres de remodelació dels museus de Sitges. Un segon, la recuperació de la Casa de la Vila com a seu institucional de l'Ajuntament, concretament de l'Alcaldia i de la Regidoria de Relacions Institucionals i de Participació. La posada en marxa de la xarxa de camins pedalables dels Colls i de Miralpeix, concretament el projecte del camí que ens pertoca al terme municipal de Sitges, que va de Can Girona, diguéssim, a la zona del Mas d'en Serra, a les Roquetes. Les actuacions que s'han fet a la via pública, optimitzant els recursos propis de l'Ajuntament. Aquí, per citar dos exemples, diríem, per exemple, el fet que es va fresar tot el que és les rampes del pont de les Barreres, el pont de les Barreres al carrer de l'Hort Gran, per evitar precisament doncs, relliscades i facilitar la mobilitat de les persones, sobretot les persones amb mobilitat reduïda, de gent gran. O, per exemple, les actuacions que s'han fet en determinades parts de la jardineria dels jardins, dels parcs i jardins municipals. Un exemple clar podria ser l'actuació que s'ha fet amb algunes palmeres, o en el cas concret de la palmera de la plaça de l'Ajuntament, la palmera de la Font de la Rectoria, doncs, que s'ha pogut redreçar quan hi havia una situació ja de perill. O, fins i tot, coses que no són de la via pública, però que afecten equipaments municipals, com ha estat l'actuació que s'ha fet directa a través de la brigada municipal a l'escola pública Esteve Barratxina, doncs, que va tenir un problema doncs, tot el que és el terra del menjador que es va aixecar doncs, dies abans de començar el curs escolar i que gràcies a la celeritat de l'actuació i a l'actuació que va fer la pròpia brigada doncs, es va aconseguir arranjar tot el terra perquè el menjador escolar pogués obrir amb normalitat. Seguint també amb el tema d'identitat i entorn, altres actuacions que s'han fet és l'inici de la creació de l'Oficina Municipal d'Habitatge, la tramitació de l'expedient de revisió de la llicència d'obres de la discoteca Atlàntida, l'inici del conveni amb la Diputació de Barcelona per fer la revisió cartogràfica de Sitges, això va lligat, evidentment, doncs, amb l'actualització del cadastre, o, ahir mateix, la presentació del projecte de rehabilitació de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Recordaran que fa uns quants anys es va aconseguir un puosc per fer una biblioteca nova a Sitges. Com que la biblioteca nova de Sitges doncs, no ha estat possible i el govern anterior no la va tirar endavant en aquests últims anys, a l'anterior legislatura, aquests diners estaven allà i aquest govern, per no perdre'ls, per no perdre aquesta subvenció al puosc, doncs, ha sol·licitat a l'administració competent, en aquest cas la Generalitat, que els poguéssim dedicar a alguna altra cosa relacionada amb biblioteques. Com que en aquest moment la biblioteca nova tampoc es pot construir, hem sol·licitat al govern de la Generalitat que aquests diners es puguin dedicar a rehabilitar l'edifici de la Biblioteca Santiago Rusiñol, l'edifici patrimonial, i eliminar les barreres arquitectòniques que té aquest edifici. Ahir mateix vam presentar el projecte i ara estem a l'espera doncs, que la Generalitat ens doni el vistiplau. S'han fet sessions de treball amb altres administracions i amb el sector privat per potenciar i millorar l'oferta turística. Entenguis aquí Generalitat, entenguis Diputació de Barcelona, però entenguis també tot el sector privat de Sitges que treballa el dia a dia doncs, al món de l'hostaleria, de la restauració, del comerç, de totes les empreses relacionades amb l'oferta turística. Hem posat en funcionament, amb la línia de major transparència, de major comunicació de la institució amb la ciutadania de Sitges, de nous canals de comunicació. En aquest estiu doncs, hem arrencat els canals del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament de Sitges. I s'han iniciat ja totes les trobades i reunions amb les diferents associacions de veïnes i de veïns de Sitges, tant dels barris més, diguéssim, units a la vila, al nucli de la vila, com els barris doncs, més allunyats, urbanitzacions, i també del poble de Garraf i del nucli de les botigues, amb les quals doncs, també s'ha iniciat una modificació del reglament dels consells municipals per posar-los més al dia i donar major participació, així com la introducció de l'oposició municipal doncs, en aquests consells, amb la voluntat aquesta d'aconseguir majors quotes de participació i en definitiva, de debat en la presa de decisions que es fan en els consells municipals de participació.
Aquests han estat els quatre eixos bàsics del balanç dels 100 dies de govern que feia ahir l'alcalde Miquel Forns davant dels mitjans de comunicació i en presència, com es deia en Joan Totosaus, de tots els membres del govern de la nova majoria, llevat del regidor de Tradicions i Festes i de Recursos Humans, Magí Almirall.
A continuació va venir el torn de les preguntes. Es varen preguntar a Miquel Forns per quines són les prioritats a partir d'aquests 100 dies de govern. La seva resposta va ser que més enllà de l'economia, la proposta de millorar la qualitat de vida, però tot plegat es veurà en el pla de mandat que s'ha d'aprovar en el ple del mes d'octubre. Es veuran en aquest pla de mandat les línies estratègiques dels propers 4 anys. També se li va preguntar per Qualia. L'alcalde va dir que el tema de Qualia està en revisió, ja que és un projecte urbanístic, però això sí, alguns aspectes de Qualia, l'actual equip de govern hi continua aspirant, com per exemple el trasllat a Sitges d'una universitat de les arts. I també li van preguntar a l'alcalde sobre la trobada amb desocupats que hi havia al programa electoral de la seva formació. Va respondre l'alcalde que l'estiu hi ha una punta d'ocupació, també és un mal moment per considerar els desocupats que hi hagi a Sitges i aquesta trobada es faria a la tardor després de la reflexió entre diferents departaments. Va dir que preferia fer les coses ben fetes. Per últim, l'alcalde va voler destacar el contacte que ha tingut amb la gent, amb els col·lectius que mantenen la il·lusió amb un projecte i que aquest és un dels valors per tirar l'Ajuntament endavant. Escoltem les consideracions que feia Miquel Forns.
Lligat amb la pregunta que em feu, afegir que malgrat una de les prioritats actuals en aquests 100 dies ha estat examinar, fer una radiografia de la situació del consistori, del municipi, sobretot a nivell econòmic, evidentment tenim al cap, tenim en el debat, tenim en la bossa de propostes d'aquest govern idees, projectes que van orientats, evidentment, a millorar la qualitat de vida dels sitgetans, a contribuir a fer una imatge de la vila exterior i interior positiva i, sobretot, a mantenir el que dèiem ara fa un momentet, el nostre patrimoni, el nostre entorn, la nostra identitat. Això, que en definitiva seran prioritats, es materialitzarà d'aquí poques setmanes en el pla de mandat. La nostra intenció és, en el ple ordinari del mes d'octubre, presentar aquest pla de mandat, el qual serà sotmès a debat del ple municipal i a votació. En això estem treballant. Per tant, aquestes prioritats, aquestes setmanes les estem acabant de recollir en el si del govern i es presentaran públicament les properes setmanes.
El tema de la recuperació público-privada, pots concretar una mica més quines idees tenim sobre això?
Sí, amb això, bàsicament, això també sortirà recollit en el pla de mandat. Però bàsicament és... Nosaltres, l'Ajuntament sol, no podrà fer tot el que es vol fer a la vila. Necessitem de l'ajuda de tothom. Per tant, entenem que determinades coses podem seure sector públic i sector privat per fer-les plegats. O determinades coses que fa el sector privat, l'Ajuntament, en tant que sector públic, potser només caldrà que acompanyi, assessori, perquè allò es pugui desenvolupar i que sigui el sector privat que ho faci. O establir algun tipus de col·laboració amb fundacions o empreses perquè determinats serveis públics es puguin prestar amb col·laboració o conjuntament. Quins seran aquests? En el pla de mandat és quan ho especificarem. Per això dèiem que estem també mantenint algun tipus de relació amb institucions externes a l'Ajuntament, amb experiència demostrada i capacitada al llarg d'aquests anys perquè ens puguin també donar un cop de mà o assessorar. Havia citat el cas de Sade.
El tema de Qualia?
El tema de Qualia, en aquest moment, el govern ha iniciat una revisió de tot el procés, de tot el projecte. Sempre hem dit que a hores d'ara era bàsicament un projecte urbanístic. Per tant, estem examinant en quin moment està el projecte urbanístic i veure com s'ha de resoldre. Però sempre hem volgut separar d'això la proposta que hi ha sobre la taula d'un centre d'estudis superiors en arts escèniques, el que se n'ha dit una universitat de les arts, per la qual aquest govern hi continua estant interessat i farà el possible perquè això acabi sent una realitat. A dia d'avui, però, no podem dir res més. Estem examinant-ho, mantenint converses, per veure si això es pot materialitzar d'alguna manera. Però ho volem desvincular del projecte global de Qualia.
Una de les prioritats expressades per l'alcalde a l'inici de la legislatura va ser la voluntat de trobar-se amb els desocupats del municipi. Com es concretarà això?
Bé, aquesta és una proposta que com a candidat vaig dir abans de les eleccions i que mantinc. El que passa que hem volgut fer una reflexió sobre aquesta convocatòria de trobar-nos amb les aturades i els aturats del municipi. Ens hem trobat amb l'estiu per entremig. Hem de remarcar que l'estiu és un moment en què les dades d'atur al nostre municipi no acaben de ser generalistes, és a dir, reals de tot l'any, perquè, com sabem, hi ha una punta d'ocupació important i, per tant, hem cregut oportú per poder fer les coses d'una altra manera i més ben assentades i que arribin a més gent, de fer-ho en aquesta tardor i de que la convocatòria d'aquest tipus d'actuació requeria d'una reflexió prèvia transversal de diferents departaments i que, per tant, a l'hora de materialitzar-ho, de fer-ho, ho volíem fer ben fet. Per tant, tot i que jo com a candidat digués que seria una de les primeres actuacions, doncs preferim que sigui d'aquí uns mesos, però fer-ho ben fet. Fer-ho ben fet i, a més, amb unes taxes d'ocupació més real i no estacionals com serien les de l'estiu. Abans d'acabar, si em permeten, com els deia, poques setmanes farem públic el pla de mandat d'aquest govern que reunirà les línies estratègiques per als propers 4 anys, línies estratègiques del consistori i de la vila, però sí que voldria dir que en paral·lel amb la gestió pública que ha fet l'Ajuntament hi ha un altre aspecte que m'agradaria ressaltar com a govern que hem tingut l'oportunitat doncs, de compartir durant aquests tres mesos, que ha estat el contacte amb la gent. El contacte amb la gent dels barris, el contacte amb les famílies, el contacte amb les entitats, també amb les empreses, amb els col·lectius professionals que hi ha a la nostra vila. Que, m'agradaria dir, que tot i els vents que bufen, doncs continuen mantenint la il·lusió de fer projectes, la il·lusió de tirar Sitges endavant. Això ens retroalimenta moltíssim el govern, perquè evidentment saber doncs, que el poble, que la vila té ganes de fer coses i té ganes de fer coses en positiu, doncs evidentment és una molt bona notícia pel nostre municipi. Per tant, insistint en que aquesta riquesa de la nostra societat civil que està activa doncs, és un actiu de la nostra vila, m'agradaria doncs, ressaltar-ho com un dels valors que tenim i que l'Ajuntament, el consistori, també fem nostre i que aplicarem durant aquests 4 anys.
Onze res, 10 i 57 minuts. Ara sí, les consideracions de l'alcalde Miquel Forns a l'entorn de les preguntes dels informadors respecte a temes concrets que encara estan, per dir-ho així, en procés de desenvolupament. Alguna cosa més, Joan?
Doncs bàsicament això, no, en principi, esperem tenir més informacions sobre el que sobre aquest pla de mandat i sobre aquestes propostes de futur més endavant, donat que doncs això s'ha acabat aquest període dels 100 dies inicials. De fet, el que van fer els regidors va ser suspendre o posar un parèntesi a la reunió de l'equip de govern que s'estava desenvolupant. Van fer la roda de premsa i després van tornar tots doncs, dintre de la sala per continuar debatent.
Ens acostem a les 11, Joan, gràcies.
Gràcies.